L'inici del curs escolar ha estat un dels grans temes d'actualitat d'aquesta setmana i volíem tancar aquesta primera setmana tornant a l'escola, però fer-ho també des d'un registre més personal per recollir les vivències d'una mestra que exerceix la seva professió des de fa 25 anys, la Sara Pena, membre de l'equip directiu de l'Escola Circe i de Moja com a cap d'estudis. Molt bon dia, Sara.
Bon dia, Raimon.
Ets jove, 46 anys d'edat.
Gràcies.
Però molt experimentada en aquest àmbit de la docència com a mestra, acumules 25 anys de trajectòria. Mirem una mica enrere, per què et vas fer mestra?
Mira, no t'ho creuràs, però jo no sóc mestra vocacional. Normalment es diu, no?, que els mestres ja naixem dient, jo de petita ja deia que volia ser mestra, però no és el meu cas. Uh-huh. En el meu cas, doncs, a casa tenia pares mestres i, per tant, aquesta feina era molt familiar per mi, però no ho acabava de tenir clar. És allò que agafes l'institut, comences a la universitat, ara què faig, ara què faig, i per una sèrie de casualitats de la vida vaig acabar finalment a la carrera de magisteri. I t'haig de dir que sóc una mestra que actualment sí que tinc molta vocació, però que l'he anat guanyant amb el temps. I la meva feina m'ha anat agradant amb el temps.
Amb el temps?
Sí, amb el temps com el vi, que ha anat envellint molt bé.
Quan en algun cas, en d'altres professions, o potser també en algun cas en aquesta, potser passa al contrari. No sé si, es detecta
que,
això en el teu entorn.
Jo crec que, com a totes les professions, el fet de que la rutina s'acabi imposant a la feina, no només a la feina de mestre, sinó també, suposo, des del periodisme, des del món de la sanitat, depèn molt de les teves necessitats emocionals, el fet de que tu acabis cremat, no? És l'expressió així més familiar que utilitzem, o que acabis jubilant-te amb il·lusió, no? I aleshores depèn també una mica de la passió que tu li posis a la feina i si realment allò que es tria laboralment t'omple realment. En el meu cas, ja et dic, va ser una casualitat i la vaig encertar perquè realment és una feina que m'ha acabat agradant moltíssim.
A partir dels 15 anys vas fixar la teva residència, la teva família va fixar la seva residència al poble de Moja i des de fa una dotzena d'anys, si no anem errats, ets mestre al poble.
Sí.
Com ho portes això, aquesta proximitat? Fer de mestre al teu poble, quin valor afegit té? Et compromet més amb la feina?
Mira, això és una pregunta molt divertida perquè segurament si ho parlem els mestres, no?, que treballem al mateix lloc on més o menys vivim, sí que és veritat que la teva vida més personal i privada està absolutament més exposada. Però,
en un poble petit com,
en un poble petit
el poble
com,
de Moja.
Com Moja, evidentment, no? Que si passeges doncs et veu tothom i preguntes, però al llarg del temps hi ha una cosa molt bonica, que és que quan t'arriba una família a l'escola no t'arriba un llençol en blanc, sinó que tu saps la història d'aquella gent i aleshores la mirada sempre és més humana i més propera, perquè saps, no?, si hi ha una família que ha tingut algun problema o hi ha alguna família que no, doncs que els coneixes, perquè, ah, mira, aquest guaita és que ella ja era alumna meva, ja ha tingut els nens o conec a l'àvia, i això també és bonic. Té les dues cares de la lluna, per una banda sí que és veritat que hi ha més exposició, no?, a la teva vida privada i la gent que és més gelosa de la seva vida, doncs potser ho passa una mica malament, depèn de com siguis, no? Però sí que hi ha aquesta cosa bonica de, mira, conec a tothom, i vaig pel carrer, i conec a l'avi, i a l'àvia, i a la tieta d'aquella criatura, i això també és com una gran família al final, no? I també és bonic, té la seva part bonica.
Igual que les famílies tenen informació de la mestra també informació
clar,
de l'infant
clar,
per la família, pel seu
sí,
context.
Sí, senyor, sí, és ben bé això, és com una mena d'intercanvi, no?, que fa que al final jo crec que la confiança que a vegades tens en una persona doncs és més gran si també la coneixes una mica a nivell personal. No és només una mestra que ve des de les 8:30 fins a les 4:30 de la tarda i que no coneixes res més, no? Potser dona una miqueta més de confiança.
Experiències, vivències moltíssimes en aquest
moltes.
Temps. Moltes. Alguna anècdota curiosa que es pugui explicar?
Bueno, mira, ara m'has pillat una mica. Sí que, mira, més que una anècdota, el que sí que recordo és que al llarg d'aquests anys jo m'he transformat com a persona, no? I a vegades quan veig a mestres, no?, tant nois com noies, que arriben amb 21 anys o 22 anys a l'escola, com ho vaig fer jo, no?, i és la seva primera substitució, doncs és molt bonic perquè ara tinc la sensació que els hi puc donar un cop de mà i que la meva experiència pot servir per dir, ei, estigues tranquil·la o mira això, o quan et venen i et pregunten, escolta, això com ho faries? No, doncs això fes-ho així, no? I et sents, és molt gratificant, Raimon, és molt gratificant. perquè jo, clar, doncs, com a persona que vaig començar amb 21 anys, evidentment comences i t'equivoques un munt. Ho fas amb tota la il·lusió del món, eh? Però t'equivoques i has d'anar madurant i has d'anar aprenent l'ofici de ser mestre. El ser mestre és un ofici.
I aquest ofici que no l'has deixat de viure, d'exercir-lo a peu d'aula, ets tutora d'un grup.
Ara actualment no, perquè ja saps que estic a l'equip directiu.
Això anava a comentar. Doncs, i ho combines doncs, amb aquestes responsabilitats, sí. Que jo no sé si són més feixugues o potser s'allunya de la tasca pròpiament més vocacional d'un mestre, que és aquesta feina de la gestió dins d'un equip directiu.
Mira, és diferent. El fet de portar doncs, una part de la gestió, no? Perquè evidentment és una gestió compartida entre les meves companyes, la Isabela, la Ia i jo, bueno, no estàs tant en primera fila, el contacte amb les famílies també és diferent. Jo enyoro aquesta part de ser tutora perquè és això, m'agrada i ho enyoro. Sí que és veritat que faig docència dintre de l'escola, però aleshores sóc com una mena de, com si diguéssim, especialista en... I ara, per exemple, faig les biblioteques, faig suports, faig algun medi en alguna aula, però el lligam que tinc ja no és només amb un grup, sinó que està repartit entre totes les criatures de l'escola. I a vegades sí que ho enyoro, Raimon, de dir, ai, si no, arriba una festa i aleshores dius, ai, els meus nens, no tinc aquesta sensació dels meus nens, no? I les meves famílies, no? Sinó que ara s'ha engrandit tot més, ara tinc 173 criatures. No, les 20 o les 18 que acostumem a tenir a l'aula.
Hi han passat molts infants, ja joves, homes adults i dones adultes.
Mira.
Que al cap del temps què et diuen?
Quan
coincideixen amb tu al carrer.
Ai, és molt xulo, sobretot les primeres promocions que són les que et queden molt marcades, eh? És una passada. I te'n recordes moltíssim d'ells i dels seus noms i tot.
Fa 25 anys, ja estem
parlant. Fa 25 anys, és que fa molts anys, eh? Doncs me'n recordo que, per exemple, una vegada em vaig trobar una noia en una estació de servei d'aquí de benzina d'un supermercat que tenim aquí a Vilafranca, i la noia se m'acosta i em diu, que vols que t'ajudi, Sara? I me la miro i de cop i volta una noia que tenia 25 anys me la veig amb 6 anyets, amb una cua i dic, ai! I et fa molta il·lusió, no? Veus aquella nena petita i aleshores diuen, que te'n recordes de mi? I dic, sí que me'n recordo molt de tu. I aleshores, doncs ara m'he trobat de tot, des de mamis que van amb els seus nens i que et criden, hola, que mira que és el meu fill. O, per exemple, un cas molt curiós d'una mestra, una psicopedagoga que va venir l'any passat i havia estat alumna meva. I aleshores em diu, hola, Sara! Que portaré aquesta criatura i dic, ai, que bé.
Una companya de feina.
Sí, una companya de feina. I aleshores és molt xulo, és molt bonic. La veritat és que retrobar-te amb infants i saber que ha sigut de la seva vida. Alguns, per exemple, ja no hi són, he perdut alumnes en aquesta trajectòria, no? I els trobo molt a faltar. I d'altres, doncs, quan els veus grans i que han assolit fites, jo no sóc evidentment la seva mare, no te'ls estimes com una mare, això és impossible, és una altra estimació. Si no, seria impossible la meva tasca, no? Imagina't, cada any que deixin 20 fills teus a l'escola, no podria ser, no podríem superar el dolor, però te'ls estimes i t'agrada que arribin doncs, a assolir les seves fites, i tant, és molt bonic.
I des d'aquesta estima renovada, dilluns s'iniciava un curs escolar ple de canvis, avançament de l'inici del curs escolar una setmana, la jornada intensiva durant aquest mes de setembre, la supressió de les restriccions derivades de la Covid i també noves adaptacions curriculars. Aquestes variacions constants de continguts beneficien l'ensenyament que es dona?
Mira, alguns canvis són molt positius, com ara, per exemple, començar amb fora restriccions Covid. Aquesta és genial, perquè a nosaltres a l'escola ens ha permet retornar doncs, a fer... Bueno, doncs, a fer racons, a fer tallers, a compartir espais barrejant a les criatures. Avui, per exemple, és la primera vegada en 2 anys que porta una família una coca per celebrar un aniversari. És una tonteria, però pels nanos no és una tonteria, no? Això és bo. Ara, si em preguntes, amb tots aquests canvis que estan lligats a currículums nous i a, per exemple, calendaris escolars, jo et dono la meva opinió personal, com a Sara Pena, eh? Sense representar a cap grup de mestres, et dono la meva opinió. Però jo penso que els canvis, sobretot quan tu mobilitzes un volum d'escoles de Catalunya, que som, em sembla que ara actualment, en l'últim cens, en som 2.663 escoles públiques a Catalunya, tu quan fas un canvi no es pot fer de manera precipitada. Penso que enguany no era el moment per fer canvis, Venim de 2 anys de pandèmia, venim de molta pressió per part de l'administració, les escoles han tingut moltíssima pressió, perquè clar, com a família només veus això, no? Doncs que les criatures treballen en grups bombolla, que no pot haver relació entre els grups, però dintre de les escoles s'ha hagut de fer moltíssima gestió administrativa, hem hagut de controlar exhaustivament els nanos que venien amb malalts, s'ha hagut de fer tot un comunicats diaris i constant amb sanitat, i veníem 2 anys doncs emocionalment i laboralment exhaust. I aleshores no, jo crec que no era potser el moment de fer un canvi ara tan dràstic. Potser aquest any era un any per parlar, consensuar, mirar a veure quines eren les mancances que faltaven a l'escola i potser fer aquests canvis amb una miqueta més de temps i sempre sense la precipitació que a vegades ens anem trobant als mestres, no? Que a vegades ens arriben les notificacions gairebé per a través de TV3, no? Si mires TV3 o a través de la tele, que dius, ostres, ara canvien això. Hi ha poca pausa, hi ha molta precipitació, i aleshores, clar, jo després, clar, em poso a llegir i m'exclamo, no? Perquè hi ha companys d'escoles que estan dient, no, és que encara no tenim els monitors per les tardes, és que estan enviant gent que no té formació adequada per atendre les criatures. Això no pot ser. L'escola pública ha de ser una entitat molt seriosa que curi molt per la qualitat, perquè és l'escola on té accés tothom. No tothom es pot permetre una matrícula de 500 euros mensuals, però l'escola pública ha de garantir que tothom pugui anar i que el que s'ofereix és de qualitat. I les coses, a mi em sembla que corrents, Raimon, no són la manera de fer-les. I plantegem-ho, s'han de fer canvis? Perfecte, parlem-ne. Però com? Perquè després, clar, també et vas trobant en diaris, no?, que et diuen, oh, és que clar, a França, a Bèlgica, a Alemanya, a Polònia, comencen el curs abans. Sí, és cert, però no donguis una informació sesgada, perquè sí que és veritat que comencen abans el curs, però perquè també l'acaben també una miqueta més d'hora. I també és veritat que són països que ofereixen a les famílies per les tardes extraescolars, que realment no és una horeta com la que tenim ara, sinó que són normalment fins a les 5 de la tarda. I després hi ha països com ara França, doncs que sí que és veritat que comencen abans i acaben més tard i acaben més d'hora, però també tenen sistemes educatius on cada 6 setmanes tenen 2 setmanes de festes. I aleshores, clar, aquí el problema de fons al final saps quin és, Raimon, des del meu punt de vista, que com a societat tenim poca conciliació familiar. I aleshores, clar, al final, les coses fetes en presses doncs, no acaben anant bé a ningú, perquè el problema que tenim de fondo és la conciliació familiar. La gent necessita deixar les criatures a l'escola moltes hores perquè les jornades laborals no són com en països com a França, que la gent acaba a les 6 de la tarda de treballar, sinó que s'allarguen fins a les 8 i les 9 i a vegades les 10 de la nit.
Tornem al primer dia d'escola, sí. El dilluns, a l'escola Circell, hi ha el ritual d'inici de curs amb l'acte de benvinguda que es dona abans que els infants vagin cadascú a la seva classe. Va ser un acte que es va poder recuperar després de 2 anys.
Sí,
hi havia emoció,
sí, sí.
Es detectava aquesta emoció.
Sí, i a més, clar, també a mi em va fer, no vaig riure, evidentment, no, però em feia molta gràcia perquè hi havia pares que miraven com dient, ara què és això? Clar, la gent que entra nova i els que no ho han viscut, doncs miraven com dient, com un acte de benvinguda, no? Que no entren ja les criatures ja tots corrents. I en canvi hi havia d'altres pares i mares que els miraves i estaven il·lusionats i et deien, ostres, és veritat, fèiem un acte de benvinguda fa 2 anys. És veritat, és veritat. I és un ritual que dura 5 minutets, però entres amb calma, les famílies també...
És com la coca de celebració de l'aniversari.
Exacte, exacte, és aquesta coca de dir, vale, conec el tutor, encara que sigui per primera vegada, sé per on entren les criatures... Bé, és un acte que és bonic. No es pot fer a totes les escoles, perquè evidentment imagina't una escola de 3 línies, no?, fent això, seria una mica un daltabaix, però en una escola petita com la nostra, doncs es pot fer.
Anem a aquestes novetats més específiques de l'escola Circell aquest curs. Heu destacat que gràcies a la supressió, precisament, de les mesures Covid, podeu recuperar també tallers que ara poden compartir de nou infants de diferents grups.
Sí, sí, sí. A més, era una cosa que teníem moltíssimes ganes de fer. De fet, ja eren projectes que teníem engegats abans de la pandèmia, que es van estroncar i amb molt de dolor, no?, perquè nosaltres creiem en l'intercanvi, canvien, que les criatures treballin plegades en un treball cooperatiu per equips, i aleshores, clar, tot això doncs, ha quedat molt empobrit a causa de la Covid.
I també s'estrena una nova orientació pedagògica, aquí sí que parlem de continguts curriculars, en l'etapa dels més petits, que comporta redistribució d'espais. Canvis no només físics, sinó també de plantejament, de concebre
de fons,
el joc com una manera d'aprendre.
Sí, mira, Raimon...
Com la manera d'aprendre, segurament, no?
Sí, mira, nosaltres abans de la pandèmia, clar, tu ja saps que ara s'han renovat els currículums, però ja fa 10 anys hi havia hagut una renovació també curricular, i aleshores doncs, ja teníem una reflexió prèvia sobre que calien canvis substancials a infantil. Però tal com teníem plantejades les aules i els espais, era molt difícil encabir aquestes propostes, no? I sempre estàvem buscant la manera. Ara, amb els nous currículums d'educació infantil, ens ha permès vislumbrar una miqueta més cap a on podem anar, i aleshores, en aquest aspecte, la Isabel, que és la directora de l'escola, és una persona que ha treballat molts anys infantil i que tenia bastant clar quin era l'objectiu a assolir, i en aquest cas, Raimon, els currículums nous ens han donat un cop de mà. Per això et dic que no totes les coses són blanques o negres, sinó que s'han de mirar els matisos i més que res la manera com es fan les coses. A vegades és el que dona la qualitat o no, no? I aleshores nosaltres, bé, a partir de tota una reflexió sobre els currículums, moltíssimes reunions, educació infantil amb l'equip directiu, doncs fem una formació al curs passat amb una escola d'emocions que està a Sant Sadurní d'Anoia, que es diu Be Happy, que vol dir sigues feliç.
Amb l'Aroa, col·laboradora del Penedès en Xarxa.
Exacte. I aleshores, doncs, amb l'Aroa, que ja la coneixeu, que és una persona doncs, generosa, d'amena i que transmet aquesta positivitat, doncs ens ha ajudat una mica a gestionar tots aquests espais. I la veritat és que hem tret moltíssimes cadires, les criatures ara treballen més doncs, per racons, treballen més per activitats una mica més properes, més vivencials, més manipulatives. Tot això és un aprenentatge, però com que partís del joc, doncs les criatures de seguida se'l fan seu. No cal explicar res, perquè tu quan planteges una activitat i ells comencen a manipular, doncs de seguida estan doncs molt ficats en el tema. I evidentment, doncs, aquest canvi ha sigut gràcies al departament, al Centre de Recursos de Vilafranca, de la comarca, i a l'Ajuntament, evidentment, que ens ha donat un cop de mà.
I si parlem també de novetats, ens hem de referir a l'espai de ràdio, Cisell en línia, que elabora l'escola i que emetem també des de Canal 20. Aquí es fa una aposta per la formació i l'elaboració de podcast.
Sí. Sí, perquè, a veure, tu ja ho saps, això és el futur. Bueno, no és el futur, és el present, no? És el present ara mateix.
I si no anem ràpid, potser ja,
clar, ja és el passat. Ja, ja està, eh? Et gires i dius, ja s'ha passat. Les tecnologies són així una mica, eh? Doncs sí, nosaltres ja et dic, és que la Covid ens va estroncar, ens va parar una mica l'embranzida, eh? Estàvem al camió ja engegat i el vam haver d'aturar en sec. I, a més, en cuesta arriba. I aleshores, doncs, mira, la ràdio doncs, ens agrada molt, és un projecte molt del col·le, tenia moltes ganes de donar-li un nou aire. I el primer que hem fet és canviar la ubicació, perquè teníem un lloc molt petitet que dificultava moltíssim el treball en equip. Ara l'aparell de ràdio i tot estarà en un àmbit, doncs, un espai més obert, doncs, més espaiós. I aleshores les criatures, l'objectiu és que les criatures de quart a sisè, que són les grandotes del col·le, aprenguin a fer podcast i puguin reconduir doncs, aquest programa de ràdio i actualitzar-lo una miqueta i fer-lo més amè i atractiu.
I els dissabtes i diumenges es pot escoltar, sí, també per la sintonia de Canal 20. Tornem en aquest registre més personal, a aquesta mestra de vocació creixent, que és la Sara Pena, també fa altres coses, té temps per fer altres activitats compromesa en el seu entorn. Per exemple, membre activa de l'Ateneu Mugenc.
Sí, a més estic encantada, realment, a l'Ateneu Mugenc. La gent que hi ha és vull dir, és genial. És un equip de persones molt humanes, molt generoses. Vaig trucar a la porta perquè justament coneixia doncs, a persones dintre de la Junta, perquè havien estat famílies d'alumnes meus, i m'encantava la tasca que estaven fent pel poble. És preciosa. I molt generosa, perquè és un temps que treus tu, no? del teu temps personal, no està remunerat en absolut, el premi és veure la gent contenta, no? I disfrutant, i aleshores doncs, em van obrir les portes d'una manera meravellosa. I la veritat és que aquest dijous, per exemple, ens reunim, però els dijous un cop al mes, no, encara que és al vespre, perquè quan tothom plega de la feina, a mi no se'm fa gens pesat, no? Perquè són molt amenes, són molt divertides, cadascú doncs, ai, i si fem això, i si fem allò. i ens anem animant l'un per l'altre i és una gent molt maca, molt maca, molt maca.
En queden encara molts anys per jubilar-te. Et veus jubilada aquí a l'Escola Circell?
Ostres, no ho sé, és que la vida dona molts toms, Raimon. També penso que, et soc sincera, m'agrada moltíssim l'escola i estic molt a gust, però també valoro molt positivament els anys que he estat voltant canviant d'escoles, perquè et donen una visió més complexa i més completa de lo que és la feina de mestre, no? Per exemple, nosaltres com a escola de poble vivim una realitat, però aquí al costat, a Vilafranca del Penedès, a 2 quilòmetres, la realitat és una altra. Les aules estan a 28, i en barris on el nivell d'immigració és molt elevat, les dificultats en les aules és molt elevada, falten recursos a tot arreu, i aleshores doncs, això també et dona, t'ensenya també a valorar una mica les coses bones de cada centre. I voltar està molt bé, has de voltar. Has de voltar. És un consell que jo sempre dono a tothom. No et sàpiga greu si t'han fet canviar d'escola. Hi ha gent que diu, ostres, que estava molt bé, portava ja 4 o 5 anys. Dic, mira, ara ets una persona jove. Després tu ja ho saps, que quan tens fills i tot, doncs ja tot es complica més, perquè a banda de la feina doncs has de portar-la a la piscina i que et quadri amb el de bàsquet, i tot és més complicat. Però si no tens unes jornades familiars intenses, i et pots permetre el luxe d'anar voltant, s'ha de voltar. S'aprèn molt mirant, canviant els models, i cada escola és un món, perquè cada escola està adaptada a les necessitats de les criatures que hi van.
Ho deixem amb aquest missatge. Sí. Sara, moltes gràcies per compartir aquest temps de conversa.
A vosaltres per voler tenir-me aquí amb vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Que vagi molt bé.
Gràcies.